Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, acabeu de sentir-ho. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Anem a fer una mica de ràdio, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
No hi ha manera. A la tercera final olímpica tampoc ha anat la vençuda per Queralt Castellet, la rider sabadellenca ha acabat setena aquesta matinada a la final del Halfpipe dels Jocs d'hivern de Pyeongchang, a Corea del Sud, el que ens deixa tots amb un regust agredolç. D'una banda, perquè és la millor posició de la surfista de neu local en uns jocs i perquè per primer cop s'ha endut un diploma olímpic, però de l'altra, perquè una maleïda caiguda en el moment decisiu l'ha privat de ser més amunt. Castellet ha assegurat de les primeres rondes i ha arriscat a la tercera. A l'última, la cosa anava bé i fregava el podi, però l'últim truc no l'ha planxat bé. Ha anat a terra i s'ha hagut de conformar així amb aquesta setena posició. Ahir van caure quatre flocs a Sabadell. Semblava un bon presagi per Queralt Castellet. La medalla olímpica, però, segueix resistint-se. Encara haurem d'esperar. De seguida la sentim.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, el Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlem de snow amb el setè lloc de Queralt Castellet als Jocs de Pyeongchang. També atletisme. Avui tenim míting internacional a Sant Oleguer, futbol, descobrint una curiositat del porter del Sabadell, Roman Carrilló, i tennis, felicitant la jugadora del tennis Sabadell, Georgina García.
I fora de l'hotel?
Que avui arrenquen els vuitens de final de la Champions amb els dos primers partits d'anada, Basilea-Manchester City i també Juventus-Tottenham, els 2:45, horari Champions. Demà el Madrid rebrà el Paris Saint-Germain. Ahir, en el partit que tancava la jornada primera, el debut de Clarence Seedorf a la banqueta del Deportivo de la Coruña es va saldar amb derrota. Un solitari gol de Loren va donar els 3 punts al Betis a Riazor. L'encara jugador del filial bètic sumejà 3 gols en només 2 partits a l'elit. I la final de la Copa del Rei ja té escenari. Barcelona i Sevilla es veuran les cares el dia 21 d'abril a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid. Això implica de retruc ajornar l'Atlético de Madrid-Real Betis, que s'havia de jugar aquell cap de setmana i que es disputarà el 9 de maig. Finalment, representants de la CB i de l'Associació de Basquetbolistes Professionals es reuneixen avui per avançar un acord del conveni col·lectiu que permeti anul·lar la convocatòria d'una vaga de jugadors que posa en risc la celebració de la Copa del Rei prevista per aquest cap de setmana.
I a les xarxes socials.
El hashtag Dia Mundial de la Ràdio. Agraïm a tots els esportistes, als clubs i als companys d'altres mitjans que han volgut tenir un recordatori amb nosaltres i que ens han felicitat durant tot el matí. De fet, si busqueu @radiosabadell també podreu trobar un vídeo que hem fet tots els que formem part d'aquesta emissora felicitant aquest dia especial. Per tant, salut i molta ràdio.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Albert Estellés, rival diumenge passat, l'ara central del Parlar de Girona B, fa 25 anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre de les dues, entrem en matèria de nou sobre la taula de snow. Malauradament no ha pogut ser, no tenir medalla sabadellenca als Jocs de Pyeongchang. Queralt Castellet ha aconseguit, això sí, el seu primer diploma olímpic. La surfista de neu sabadellenca ha estat setena aquesta matinada als Jocs d'hivern de Pyeongchang, a Corea del Sud. La rider local ha fet una puntuació de 67,75 a la segona ronda, després d'haver assegurat a la primera. En el tercer i últim pas pel mig tub, Castellet ha estat més ambiciosa i estava fregant el podi, però en l'última acrobàcia ha caigut, tirant per terra les esperances de medalla. L'estratègia l'ha adoptat després que els entrenaments caigués en un backside nou, un dels trucs més difícils. En declaracions a Catalunya Ràdio, Castellet explica així aquesta última baixada.
El que ha passat és que la ronda de la final no l'he pogut planxar, he caigut en un dels trucs i per culpa d'això doncs no m'ha sortit. Simplement és això. bé, a més. Són elements que passen, no? El truc en què he caigut a la tercera ronda és un que m'ha sortit bé a la segona ronda i he fet el mateix però amb una mica més de velocitat perquè en comptes de boxing venia de method i tenia bastanta més velocitat i he sortit amb bastanta més energia i m'anirà molt més al pla. Llavors era molt difícil recepcionar i ha passat això.
Tot i això, aquesta setena plaça suposa la millor posició de la sabadellenca en els quatre jocs que ha disputat fins ara. Un cop més, però, que el Castellet es queda sense aquesta desitjada medalla olímpica. La Ryder treu una mica de ferro aquest fet, el de no poder trepitjar el podi als seus quarts jocs, i assegura que estava més centrada en fer bé la ronda que havia preparat que no pas en les medalles.
Per mi no, realment, no significa gaire, no? Per mi, jo venia aquí a fer el meu exercici, a fer la meva ronda, que era la que he fet a la tercera, i a aconseguir planxar-la, no? I això no ha sortit... Simplement és això, no? El que hagués significat el fet d'aconseguir el meu objectiu, el resultat que m'hagués donat, jo l'hagués acceptat molt millor que d'aquesta manera.
Declaracions posteriors a aquesta final olímpica que s'ha dut a terme aquesta matinada a Pyeongchang, a Corea del Sud. Això sí, la surfista de neu sabadellenca no ha amagat tampoc la seva decepció. La setena plaça implica obtenir un diploma olímpic, el que Castellet encara no tenia, però això sí, el regust no és massa dolç.
Una mica de decepció, no?, d'acabar d'aquesta manera, però no hi ha més. S'ha de seguir treballant i sé que estic en bon camí. Sé que si hagués aconseguit planxar aquesta ronda, doncs el resultat hauria sigut molt millor.
Ahir us ho explicàvem, fèiem una miqueta de balanç de tot l'historial, de tot el palmarès de Caral Castellet. Amb 28 anys, aquests són els seus quarts Jocs Olímpics, ja que es va estrenar de ben joveneta, amb 16 anys només, a Turí 2006. Castellet, però, espera que no siguin els últims, sinó que directament des de Pyeongchang, la rider local ja ha començat a pensar en els Jocs d'hivern de Pequín 2022.
Molt bé, de fet, crec que aniré molt més preparada que en aquests, com en aquests anava molt més preparada que en els anteriors i simplement he de seguir treballant. Crec que estic en una bona línia i que estic en un bon rumb i que crec que puc arribar molt més lluny.
Doncs optimisme de cara al futur de la Caral Castellet, la nostra gran protagonista en aquesta prova del mig tub de snowboard a Pyeongchang, als Jocs Olímpics d'hivern, que ha tingut un nom propi en majúscules, perquè la prova se l'ha endut la jove californiana Chloe Kim, de només 17 anys, que ha fet una autèntica exhibició, planxant una baixada pel pipe amb una marca del 98,25 en la tercera ronda i definitiva. De fet, la nord-americana ja havia superat a la primera els 90 punts, el que ja li hauria valgut per ser or. Ahir saludàvem la Montserrat Avellaneda del gimnàs Llenes en directe aquí a l'Hotel Suís, on Caral Castellet, recordem, va fer gimnàstica durant un bon grapat d'anys al seu inici de carrera. Recordàvem, per tant, els orígens de l'esportista sabadellenca. I avui directament volem colar-nos a casa dels Castellet per saber com s'ha viscut aquesta matinada la final olímpica. Començava a les dues, acabava quarts de quatre. Per tant, no sé si amb molta son o no, però Josep Castellet, pare de la Caral, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
Molta son o no?
Sí, ja m'ha fet llarg, sí.
Com s'ha viscut la final a casa?
Molt bé, molt bé. Ens hem reunit molta família i hem estat tots junts, bueno, veient i disfrutant de l'event, no?
Ahir parlàvem amb la Montserrat Avellaneda i dèiem, clar, és que l'snowboard, en concret aquest halfpipe, és un esport tan desagraït en el sentit que estàs patint en tot moment. L'estàs veient i estàs creuant els dits per veure si no cau, a veure si planxa bé. Això per un familiar deu ser... Aquells segons d'anar baixant pel mig tub deuen ser eterns.
Tant a la meva senyora com a mi ens costa mirar-ho. Hi ha moments que si bé gires els ulls perquè així em semblarà que no caigui. No? Però bueno, no, al final també t'acostumes.
Què ha passat pel vostre cap, per exemple, en l'última baixada, quan estava gairebé fent-ho a la perfecció i a última hora, pam?
Vols que et digui la veritat? No ho vaig voler veure jo, l'última baixada. Me'n vaig anar a l'altra banda.
I això?
No, estava molt nerviós i vaig preferir no veure-la. Vaig veure-ho després, ho vaig mirar després, vam comentar després el tema, però no em vaig quedar davant de la tele.
I després, quan un veu la repetició, Josep, li ve al cap després Sochi, per exemple, amb aquella caiguda que també ens va deixar tots amb un regust molt, molt agre?
Sí, tant que sí. Tenen, dius, és que tu estàs jugant tot en uns segons, no? L'esforç de molts anys queden allà resumits en res, en uns segons, però, bueno, és el que hi ha, és la competició. És així, no?
Sembla, per això, que la Queralt té una espècie de malastrugança amb els Jocs Olímpics, perquè l'hem vist en podis, amb victòries a la Copa del Món, una desena de medalles té acumulades ja al llarg de la seva carrera, i en canvi, no saps ben bé per què, però en concret, quan arriba la final olímpica, si no és un accident als entrenaments de Vancouver, és aquell últim truc a Sochi, si no aquest cop quan ho estava fent, que ha anat un pèl a conservar al principi i llavors arriscant al final ha acabat també amb massa velocitat, la sentíem ara, i no podem planxar aquest últim truc, sembla que és una competició que està maleïda.
Bueno, no es pot pensar això, vull dir, no es pot ser així, vull dir, jo crec que s'ha de pensar que bé, s'ha de treballar més i s'ha d'intentar doncs fer-ho millor cada vegada, no pots dir aquesta competició la tinc atrevessada, no, vull dir, és una competició més i és així. Ara, que els resultats doncs sembla que et faci pensar això, potser sí, però vull dir, jo no crec que s'ha de pensar, que es tingui de pensar d'aquesta manera.
Estem parlant amb el Josep Castellet en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. No sé si heu parlat ja amb ella, si un cop ha finalitzat la prova, un aixeca el telèfon, en quin moment heu parlat, i sobretot com l'heu trobat d'ànim?
No hem pogut parlar, hem fet uns whatsapps, però, bueno, és una nana molt forta, vull dir, ella ho té molt clar que de seguit, vull dir, no es pot aclofar i d'allò, no, ella ha de tirar endavant i és un, vaja, és el que ens ha demostrat i el que hem vist amb algunes coses que ha penjat al seu Instagram i coses d'aquestes que veus que, bueno, que tothom té el seu moment de reflexió i de dir, hòstia, si m'hagués entrat el truc, pues ara potser estaria en una altra posició, no?, de la competició, però si no ha entrat, doncs hem de seguir. No hi ha més.
Ser-hi en aquests jocs, i sobretot ser-hi en aquesta final, després de tot el que ha hagut de patir, malauradament, en els últims anys, entenc que té molt més mèrit.
Bueno, sí, esclar. Sí, ha sigut una superació. Mira, ara farà, a l'abril farà 3 anys que es va morir el nen. Vol dir que ha sigut una superació constant, no?, en tots els nivells, tant moral com físic com tot. Vull dir.
Per l'audiència...
Psicològic, clar.
Dèiem, per l'audiència, el Ben era el seu entrenador i la seva parella, per tant, un mal tràngol que va haver de superar a nivell personal i que al final s'ha refet, doncs, dèiem a la prèvia, per exemple, guanyant una prova snowmass de la Copa del Món, també amb un podi a l'Ax, a Suïssa, i ara amb aquesta presència, amb aquest diploma olímpic a Pyeongchang. L'última, Josep, pensant ja de cara al futur, aquí hi ha corda per estona, perquè la sentíem que tot just acabava de finalitzar la final i ja deia, doncs mira, ara era més forta que fa 4 anys, a pensar en les següents.
Sí, ella sempre mira endavant. Vull dir, això és una cosa que ho porta els seus gens, ja. Vull dir, et faré una broma, però és que és així. Vull dir, la seva mare és exactament igual que ella. Vull dir, la seva mare és aquella dita que diuen, vigila si tira enrere perquè encara te'n vas tirar més fort, saps? Agafa carrerilla.
Doncs...
I la Queralt, pues, és el mateix d'allò, són persones que són molt fortes i realment la Queralt és una persona molt entera, amb el cap molt ben amoplat i ha fet un canvi gràcies a tot el treball que han estat fent el Danny Bright i ella, i tornar-se a retrobar amb la muntanya i tornar a tot això, pues això ha donat, després amb els reportatges que han fet tant Red Bull com Eurosport, que, vulguis o no, doncs, també fa que surtin, aflueixin coses que d'una altra manera costen molt més de sortir, pues ella s'ha tornat a retrobar i els resultats de les últimes dues Copes del Món pues és el resultat, és el que s'ha vist que està agafant el bon camí, que porta la línia, no?
M'agrada molt la idea aquesta d'un pas enrere per agafar més aprensida encara. Per cert, ha de venir per aquí per Sabadell perquè està entrenant-se a l'AXA a Suïssa. Per quan la tornada
no
aquí?
No en tenim ni idea. Estem esperant que, suposo que com, tant com vosaltres com tots els altres de la premsa estaran ara amb ella. Ella s'ha de posentar i dir ben aviam què faig i tal. Esperem que vingui per aquí a casa uns quants dies.
Doncs anirà bé, segur, trobar-se com a casa en lloc, perquè ja deia ella que ha estat a Nova Zelanda, als Estats Units, a Suïssa, però que a casa només hi ha una i és Sabadell. Josep Castellet, pare de la Caral, enhorabona per la part que correspon i que una cosa no tregui l'altra, que al final és el primer diploma olímpic de tota la carrera de la surfista de neu de casa. Una abraçada enorme.
Igualment, molt bé, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'esperarem amb els braços oberts, a la Caral Castellet, aquí a la seva ciutat. Setena, no ha pogut penjar-se cap metall al coll en aquests Jocs Olímpics d'hivern de Pyeongchang, però sí que s'endú un diploma olímpic. Sabadell, per cert, tornarà a ser avui l'epicentre, no de les nou, sinó de l'atletisme estatal i de més enllà de les nostres fronteres. Ja ho dèiem ahir amb la presentació. Aquesta tarda es durà a terme el tercer míting internacional de Catalunya a la pista de coberta i amb un atleta centrant totes les mirades, l'etíop Genzebe Dibaba, que busca el rècord del món dels 3.000 metres. L'any passat ja va assolir aquí la plusmarca dels 2.000 i aquest any intentarà fer el mateix amb una distància un pèl més llarga. A 6:45 arrenca el míting, mentre el plat fort, els 3.000, amb Dibaba buscant aquest rècord mundial, serà l'última prova a 9:15. Un certamen sobre el qual ha pogut parlar el Joan Blanc amb el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendas, a la següent entrevista.
Joan Villuendas, president de la Federació Catalana d'Atletisme, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Per parlar d'aquest míting internacional de Catalunya, tercera edició, aquí a Sabadell, ho dèiem, no?, el dia de la presentació, un cartell d'autèntic luxe, i el més important, suposo, que serveix un cop més per donar valor a tota la feina que es fa a través de la Federació Catalana, de donar valor també a aquesta instal·lació, és el recull de moltes coses, no?
Sí, home, aquesta instal·lació jo crec que està molt ben lograda, és una pista que agrada molt, per això venen els grans atletes, la Dibaba, quan li han dit que torni a venir, torna a venir, per tant, la pista és extraordinària, es poden fer moltes coses, fem cada cap de setmana des de la Federació Catalana, doncs, controls, campionats de Catalunya, el dia 17 de març hi ha el campionat d'Espanya també aquí juvenil, vol dir que és una pista que funciona molt bé i, clar, doncs, per nosaltres és extraordinari poder tenir-la. Després, fer un míting d'aquestes característiques és molt problemàtic, perquè doncs, les subvencions estan com estan, però bueno, estem fent esforços per poder-ho mantenir, ja que l'hem començat, i fer vindre els millors atletes i amb el millor nivell. Jo crec que ho estem aconseguint, i per tant, esperem que tot el que estem dient pels micròfons, que realment a la pista es vegi, i com hi ha molts que volen fer rècords, com ha dit el Marc Alcalà, que vol fer rècords per poder anar al Campionat d'Europa, per tant, veurem una gran competició.
Deia ara vostè que cada any costa més, que costa aconseguir subvencions, però tot i així el cartell és d'autèntic luxe. El Marc Alcalà, l'Ester Guerrero, el Kevin López, si ens fixem en els atletes nacionals, l'Ugelin Santos a nivell internacional i la gran estrella, evidentment, que és la Genzebe Dibaba, no?
Sí, clar, nosaltres és un míting que ho fem amb d'unes... no n'hi ha tants, ara, perquè totes les ciutats també tenen dificultats, i ara els grans mítings que funcionen, però el que fem és doncs, intentar fer venir els millors, amb unes, aquí es troben molt bé, els acollim molt bé, hotels, els anem a buscar, després tenen uns premis per poder doncs, tenir les primeres posicions i tal, però realment és l'acolliment que donem als atletes, es troben molt bé i això a vegades està el més important que el pressupost o la bossa que hi hagi de premis.
A més, aquest any està molt ben ubicat aquest míting, a una setmana del Campionat d'Espanya, a 10 dies del Mundial. Per tant, ens assegurem que, primer, tots els atletes que vinguin per un motiu o per l'altre segur que estan en bon estat, ja sigui perquè van al Mundial o al Campionat d'Espanya, i després també que siguin ambiciosos, no? Si no tenen la mínima, l'han de buscar aquí sí o sí.
Sí, nosaltres, a través de la Federació Espanyola, que jo soc el vicepresident, encara que falti 4 dies per el Campionat d'Espanya de pista coberta a València, doncs tots els que vinguin demà a competir poden encara tenir temps per fer la mínima per la Campionat d'Espanya. Per tant, és un doble valor, per això hi ha tants atletes espanyols que a part de que doncs, els agrada la competició, la pista, també és un tema personal per poder fer a la mínima per competir al Campionat d'Espanya, que en definitiva és el salt per anar a l'europeu.
3 anys d'aquest míting, es va situar aquí a Sabadell perquè és on hi havia la pista coberta, però la ciutat es mereix, no? Cada any tenir una competició d'aquestes, una ciutat com Sabadell que té tant d'atletisme, que viu tant l'atletisme, s'ho mereix, no?
Sí, home, té un club que funciona molt bé, el Jazz és un club dels històrics de la Federació Catalana, fan molt bona promoció, tenen uns equips a nivell nacional i la pista coberta doncs, també funciona molt bé, per tant Sabadell també és, intentem portar cada any un campionat estatal, hem portat 2 anys seguits el campionat d'Espanya que es va fer i ara els de nivell doncs, de categories inferiors, però que és on realment ve més gent perquè com que són han de venir els pares, la ciutat i les rodalies s'omplen de gent, vol dir que el retorn a la ciutat és important i el Sabadell sempre amb l'Ajuntament sempre han tingut una bona sinergia per poder doncs, anar tenint i fent competicions de primer nivell aquí a la pista coberta de Catalunya que la tenim a Sabadell.
Com a president de la Catalana, vicepresident de l'Espanyola, li pregunto, deia ara, Sabadell s'ho mereix, Sabadell té un bon reclam, té afició per l'atletisme, ara té aquest míting internacional, en un futur podrem veure aquí a Sabadell un europeu o un mundial o això és molt complicat?
No, complicat no, es pot fer, el que passa és que clar, després aquí s'han d'involucrar totes les institucions, a nivell d'institució ajuntament, Consell de la Generalitat, la Diputació si toca, perquè clar, també una ampliació a la gent, la grada que hi ha aquí, ja ho vam parlar, vam estar parlant a l'Ajuntament, o sigui, es tindria de fer una grada supletòria aquí al davant, no quedaria tan maco perquè és espectacular aquesta vista coberta, però seria, perquè normalment necessiten com a mínim uns 6.000, 7.000 doncs de la instal·lació que pugui de cabuda per tots els espectadors, no? Que encara són, crec que són sobre uns 3.000, però sí, la pista la té i és ràpida i tindríem un èxit d'un europeu segur, però clar, és un pas a pas perquè i ara també són moments delicats amb el tema de pressupostari, per tant en un futur no descartem que realment es pugui fer això.
L'última que li faig ja i tornant a la prova d'aquest míting internacional, entrada gratuïta, com els últims anys, a 6:45 comença, diguéssim, el míting en si, fer una crida, no?, a tota la gent que, evidentment, portem aquí el míting perquè Sabadell, com hem dit, s'ho mereix, perquè té una instal·lació bona, però també hem de tenir aquesta resposta per part de la gent de tornar aquest esforç, no?
Sí, per això. O sigui, normalment, avui en dia, la majoria de llocs ja es fan fer pagar entrada perquè clar, realment és un complement dels pressupostos que tenim, però clar, aquí nosaltres volem ser, que s'ompli i que realment la ciutat vingui i més endavant si tinguéssim un europeu ja seria una altra història, però a nivell de competició de míting i quan fem Campionat d'Espanya l'entrada és gratuïta, per tant esperem que tota la ciutat atlètica que Sabadell ho és molt, doncs vingui a gaudir d'un atletisme de primer nivell i realment és així, per tant des dels vostres antenes i vostres micròfonos doncs fem propaganda perquè demà s'ompli tot això.
Ara sí, l'última que li faig, parlàvem ara dels reclams, l'any passat vam tenir el rècord del món de la Gentebe Dibaba dels 2.000 metres. Aquest any intentarà el dels 3.000, ha dit que potser no es troba del tot en un estat òptim, però que sí que vol batre el rècord o aconseguir la millor marca de la temporada, però sens dubte veure la Gentebe Dibaba ja ha de ser un reclam suficient com per venir, i més si després fa el rècord, no? Que pots dir, jo aquella jornada històrica la vaig veure.
Bé, la Dibaba, a tots els grans atletes sempre mai et diran que el tindran el moment de fer l'èxit. i fer rècord. Jo me'n recordo del Samuel Gonjiro, que va fer el rècord a l'estat espanyol de mitja marató en 59-26 a Granollers, que el dia abans, amb la Josep Maria Ententes, que és un sabadellenc de luxe que coneix molt bé tot això, deia no sé què i tal, i va fer el rècord. Ara, quan són molt modestos i mai tenen una mica de superstició de dir que ho faran. Ara, és una gran atleta, sempre ho surt a donar-ho tot, i aquesta pista li agrada, i no descartem pues, que pugui fer una gran marca. A ella, a més, li interessa, no? Perquè quan surten les grans marques és quan tenen reclams a tot arreu i en els grans mítings que després van a competir.
Esperem que així sigui, que vagi tot molt bé en aquesta tercera edició del Míting Internacional de Catalunya. Joan Millvendes, president de la Federació Catalana d'Atletisme, gràcies, sort i endavant.
Gràcies a vosaltres.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Que jo crec que el Sabadell està a un nivell molt més alt que el mateix partit de la primera volta contra el Peralada, però no sol perquè els punts sembla que són igual, però ara tothom els valora molt més, sinó perquè l'equip ha crescut moltíssim, tots els jugadors han crescut moltíssim a nivell individual i a nivell col·lectiu.
Missatge d'optimisme de Toni Saligrat en el dia de descans de la plantilla arlequinada. Com és habitual, els dimarts, avui jornada lliure pels jugadors abans de pensar en la penya deportiva. Nosaltres ja comencem a fer-ho avui amb un dels que millor està ara mateix en aquest tram de temporada, que no és un altre que l'Aleix Coc. El central tarragoní està rendint a gran nivell i avui ha posat ja la vista en el futur. Per exemple, conscient que en els següents partits del centre d'esports es jugarà on acaba la temporada. És clau, diu l'ex del Badalona, no fallar ara si no volen perdre pista i si encara volen reenganxar-se a posicions més altes que no pas aquest 12è lloc que ocupen actualment.
Ara doncs han d'arribar les victòries, no? Perquè si volem estar el més a prop possible a la part de dalt, doncs no ens podem desenganxar, i ara és un tram molt important per a veure de cantar on estarà al final Sabadell, al final de temporada.
Des de fa un parell de setmanes repetim discurs. Durant aquest mes el Sabadell s'està creuant en el camí dels quatre equips que tanquen la Lliga, o que de fet tancaven la setmana passada, perquè amb la victòria contra el Sabadell, el Peralada Girona B ha tret el cap d'aquesta zona baixa de la classificació. Ara toca Penya Deportiva, un equip que també ve de guanyar 1-0 a l'Olot, un altre dels equips, per cert, de la part baixa, comprimint molt més aquesta zona i situant-se només 3 punts als eivissencs de sortir del descens. Alerta l'Aleix Coc que aquestes alçades del campionat, els rivals que estan despenjats o que com a mínim ho semblaven, reaccionen per intentar evitar el descens.
Els rivals més perillosos són els que estan a baix, no? Que és com bé t'he dit abans, són uns partits de trampa, que ells se jugaran la vida per no estar en descens al final, no? I jo crec que aquests equips són els que poden ser més perillosos.
20 segons i dos quarts de tres, creuarem l'equador del programa parlant del Centre d'Esport Sabadell i d'una de les armes de les quals disposarà el conjunt arlequinat, que no serà un altre que l'estadi, tenint en compte sobretot com és el camp de la Penya Deportiva. El partit es jugarà a la Nova Creu Alta, un terreny de joc que podríem dir que és radicalment oposat a aquest municipal de Santa Eulària des Riu. Una altra mida, una altra superfície completament diferent, i per això, per tots aquests arguments, Aleix Coc està segur que això acabarà tenint el seu pes.
A ells els hi costarà adaptar-se a les dimensions del nostre camp, i bueno, a priori esperem que ells estiguin més aviat arreplegats darrere, no? I esperar alguna contra, com bé passa aquí a segona B, que els gols són o a contraatac o a pilota aturada, no?
Doncs ABP, pilota aturada o a la contra en un camp amb espais com serà la Nova Creu Alta, i en un partit que es disputarà, com sabeu, diumenge a les 12, tractant-se d'un equip balear, per tant, horari previst aquest matinal de cara al Centre d'Esport Sabadell, Penya Deportiva Santa Eulària. Aleix Coc, un dels noms propis avui a l'Hotel Suís en aquest dia especial, el Dia Mundial de la Ràdio. Avui us descobrim també una història peculiar, sobretot per l'origen del jugador. En aquest mercat d'hivern, el Sabadell ha vist com un bon grapat d'estrangers deixaven la disciplina arlequinada, com ara Gaia Solín, Brahim Afati, Arturo Enrique Bernard o Alassana Mané. Potser molts de vosaltres no sabeu que un dels que ha pujat des del filial també és nascut a uns quants quilòmetres de casa nostra, encara que per nom no ho sembli.
Si parlem de Letònia, potser us soni que la capital és Riga. És probable que us vingui al cap la Via Bàltica amb els seus veïns de Lituània i Estònia. Potser penseu en aquell Skonto de Riga, que va estar a punt d'eliminar el Barça a la prèvia de la Champions l'any 1997. O per què no? Ves a saber si us ve al cap l'I Wanna, la cançó de Marina Umova, que va guanyar el Festival d'Eurovisió el 2002, l'any que Rosa va cantar aquell Europe's Living a Celebration. El que segurament no acabareu d'ubicar allà és un porter del Sabadell, i és que l'alternativa al canari Roberto a la porteria arlequinada des del passat mercat hivernal de fitxatges és Romans Carrillo, un jove nascut el 26 d'abril de 1996 a Riga, la capital de Letònia. De fet, l'exporter del Manresa, encara en fitxa del Sabadell B, però en dinàmica de primer equip des de fa mesos, va viure al seu país de naixement fins als 6 anys, quan va venir a Vilanova del Camí a tocar d'Igualada. Romans se sent un letó més.
Jo em sento originàriament d'allà. L'únic que sí que sé és que porto molt de temps aquí. Vaig aprendre espanyol superràpid i la veritat és que d'allà tinc certes nocions de rus, però la veritat és que n'he perdut bastant, ja que tota la meva vida, per així dir-ho, l'he passat aquí, totes les tradicions i totes les coses més bàsiques les he agafat d'aquí.
Veient el nom i cognom, gairebé res porta a pensar l'origen bàltic de Carrillo, però no té segon cognom, primera pista, i els seus cabells rossos sí que ens porten cap a Letònia. I és que d'allà és tota la seva família materna, per molt que només continuï vivint allà, arriba la seva àvia, ja que té un tiet a Londres i una altra tieta als Estats Units.
La meva mare i la meva família materna és de Letònia i jo i la meva família de pare és espanyola. Per tant, tinc aquesta part mixta, no?, que em podem dir. I clar, com porto més temps aquí que allà, o sigui, no se'm nota gairebé gens, la veritat. I tinc només un cognom, perquè allà a Letònia oficialment es té només un cognom. O sigui, jo només tinc el cognom del meu pare, que és Carrillo. I el segon cognom seria Tarasov, ja que la meva mare es diu Tarasova, i allà els cognoms pues, sí que tenen connotacions masculines i femenines.
Dèiem que, veient el nom i el cognom, gairebé res ens condueix cap a Letònia. Aquest gairebé és la S del final. Per què Romans i no pas Roman? De fet, a Carrillo el coneixen com a Romà, Roman, Romans, o directament Romi, les seves amistats. Però aquesta S del final, primer de tot, no sona, i després ens remet també a Letònia.
El nom s'escriu Romans, amb S, perquè a Letònia els noms acostumen a portar una S al final. Aquesta S no es pronuncia normalment, però clar, com la gent, el que veiem escrit és el que pronunciem, doncs moltes vegades es diu Romans, però en realitat és Roman.
Queda clar, a partir d'ara, Roman i no romans. Per tancar el capítol Letònia, un dels capitans de la selecció és el seu porter, Andris Banins, de 37 anys i porter del Zurich de la primera divisió suïssa. Els altres porters del combinat letó juguen a l'estranger, a Rússia, Azerbaijan o Lituània, i la majoria superen de llarg els 30 anys. Pot ser Roman Carrillo una alternativa per a la porteria de la seva selecció en el futur? El porter del Sabadell no es mostra preocupat, però sí que contempla la possibilitat.
Per mi seria tot un somni, la veritat, poder defensar els meus colors. Sí que és cert que m'ho he plantejat i m'ho he pensat i potser ara, de la segona vegada, podria ser una mica més fàcil arribar-hi, però bueno, també és cert que no sé com està el tema allà, realment desconec ben bé quina és la posició de la selecció, quines competicions juga, de quina manera entrena, quin és el contacte per arribar allà, si ha de venir algun cop, benvingut sigui, i si no, doncs, bueno, tampoc em preocupa gaire, la veritat.
Ai, 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 ai.
Avui estem descobrint Roman Carrillo i de retruc també música del seu país d'origen, Letònia. Aquesta cançó, per exemple, es diu De les Rigues i la canta Astronaut. No només parlarem de la curiositat dels seus orígens amb el porter Lekinat, també de present i de què ha suposat per a ell la baixa d'Álvaro Chaparro, que li ha obert les portes del primer equip de bat a bat, encara que segueixi tenint fitxa del filial. Per a Carrillo, tot un somni.
Per mi és un salt qualitatiu bestial i un salt emocional també molt gran, ja que jo des de petit somiava en poder anar a camps com el de l'Elche i jugar en una categoria com és la de segona B. Ja quan vaig fixar pel Sabadell, l'opció de ser el tercer porter i entrenar en dinàmica de primer equip ja era un luxe, és més, fer tota la pretemporada amb ells com la vaig fer va ser tot un luxe.
L'exporter del Manresa i coordinador del Capellades també ha agraït l'adaptació i l'ajuda que ha rebut per part de la primera plantilla. Tothom posa les coses molt fàcils, diu el porter del centre d'esports, que ha preguntat sobre objectius individuals, només pensa en donar un cop de mà.
Jo, el meu objectiu principal és ajudar l'equip en tot el que pugui, ja sigui des del camp, sigui des de la banqueta, sigui des de la grada, o sigui des de casa meva. És a dir, al final, el meu objectiu, jo he vingut per fumar a nivell de grup, a nivell d'entrenament. Si ho puc fer al camp, ja seria l'hòstia, però bueno, tinc un company que està en un moment espectacular i a part que és un grandíssim porter com és Roberto, i el meu objectiu és sumar perquè el Sabadell aconsegueix els seus objectius i ojalà un d'aquests objectius sigui arribar al play-off i pugui ajudar a aconseguir-ho de la manera que sigui.
Se'ns fa cada cop més difícil presentar les músiques letones. Aquest és d'un grup que es diu Músic, acabat amb dues Qs, i el nom de la cançó, 9-10-10, serà l'última peça i ens servirà per a mirar cap al futur. Com veu Roman Carrillo les pròximes setmanes de competició? El porter afincat a Vilanova del Camí està convençut que l'equip cada cop anirà més.
Ara mateix som un Sabadell que estem més a prop de guanyar que de perdre cada partit. És més, i qualsevol persona que hagi seguit els últims partits del Sabadell ha vist que el nivell va creixent, cada cop som més forts, som més poderosos, som més segurs, l'únic que, bueno, que les segones voltes sempre costen molt més, és a dir, els equips es comencen a jugar a les castanyes, els equips de baix per no baixar i els equips de dalt per continuar allà dalt.
De fet, Carrillo ha acabat demanant a tots, a l'entorn, a la plantilla, a tothom, creure-hi, confiar en aquesta plantilla. I és que, per al porter del Sabadell, hi ha motius per a l'optimisme, malgrat les tres derrotes patides en el que portem de segona volta.
Jo, la veritat és que veig l'equip millor del que el veia al principi, el poc que estava. Estem entrenant molt bé, la gent està compromès al 100%, i la veritat és que jo crec que si tots ens ho creiem una mica més, ens espera un final de temporada bestial, perquè, com t'he dit, cada partit estem molt més a prop de guanyar que no de perdre. Vale? Però l'únic que és cert que les últimes setmanes els petits detalls pues, ens estan privant una mica de la victòria. No?
Roman Carrillo, de Letònia fins a Sabadell, un porter de futur, un jugador dels que fan vestidor i també un suplantador d'identitats. Si no, escolteu la broma a un company de vestidor al mateix autocar de tornada de Llagostera, on el filial va golejar.
Hola, cavaller, què tal? Soc l'Adrià Arroyo, com estàs, tio? Sí, mira, truco... Bueno, a veure, escolta'm, fem un resum del partit una mica. 0-5, victòria còmoda. Com ha estat? Com ha estat? M'han comentat que has marcat el gol de la jornada. Com ha estat això?
Bueno, és una pilota que
Geni i figura, Roman Carrillo.
Doncs la veritat és que ben curiosa, eh? Aquesta broma, un company de vestidor, l'hem de convidar a que presenti directament ella al programa. Si no se li escapa el riure per sota el nas com ho feia durant aquesta suposada entrevista, la veritat és que no ho fa del tot malament. El Roman Carrillo, ja ho sabeu, Romans, escrit amb S, però es pronuncia Roman, nascut a Riga, va viure a Letònia fins als 6 anys i ara mateix un dels defensors de la porteria del Centre d'Esports Sabadell. 10 minutets per sobre de 2:15 de la tarda. Per cert, avui hem conegut també un horari més, tampoc sense sorpreses. El partit de la setmana vinent, és a dir, el proper desplaçament del Centre d'Esports serà a les Illes Balears i, per tant, jugarà també diumenge a les 12, com el d'aquesta setmana aquí a casa, contra el Penya Deportiva Santa Eulària. És a dir, la setmana que ve, Atlètic Balears, Centre d'Esports Sabadell, diumenge a les 12. Com aquesta setmana, el Sabadell en joc arrencarà des de mitja horeta abans, des de 12:15 en directe aquí a Ràdio Sabadell. Fem una aturada en el camí. A la tornada hem de parlar una miqueta de tennis i hem de felicitar a una jugadora, una tenista del Club de Tenis Sabadell que s'acaba d'estrenar amb el combinat estatal a la Copa Federació.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, 7a cursa Corro contra el Càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa, corrocontraelcancer.com, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
El matí, a Ràdio Sabadell.
Les obres d'arranjament dels laterals del passeig de la plaça Major ja estan en marxa. L'Ajuntament ha obert expedients a la concessionària de la neteja viària de Sabadell, Esmatza. La Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat diu que la caserna és de Sabadell, però el Ministeri de l'Interior hi pot dir la seva. De totes aquestes qüestions i moltes més, en parlarem aquest dimecres a partir de 9:45 del matí amb l'alcalde Matías Sarracat.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, 2 minutets, i seran 3:15. Anem a saludar a una tenista que ja la vam conèixer aquí en persona a l'estudi de Ràdio Sabadell fa tot just unes setmanes, però que no deixa d'acumular èxit rere èxit i d'apropar-nos bones notícies, com a mínim, per la gent del tenis Sabadell. Ella representa aquesta entitat sabadellenca, ella viu a Castellà del Vallès, i com dèiem, des que va passar per aquí, per l'Hotel Suís, ha arrencat ja la temporada, ha començat ja el 2018, i déu-n'hi-do la manera de començar-la. Va guanyar el primer torneig de l'any a França, va arribar a semifinals a Gran Bretanya i va obtenir, sobretot, el premi, després de fer molta i molta feina en els últims mesos, d'anar amb l'equip espanyol. Ha debutat ja a la Copa Federació davant Itàlia. És la Georgina García, la coneixen com a Huracán Georgina. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Tot molt bé, i tu?
Doncs no diré sorpresos, perquè ja quan vas passar per aquí ens vas amenaçar, en el millor sentit de la paraula, que la cosa aniria més. Però déu-n'hi-do l'inici de 2018 que t'estàs marcant.
Sí, la veritat és que estic molt contenta. A més, jo vaig anar al primer torneig i dic... Està clar que vaig anar... Volia guanyar el torneig, però no ho he fet mai gaire bé a Indoor Ràpida. No sé per quin motiu, però perquè és una superfície que s'adapta molt bé a les meves característiques de joc i bueno, vaig anar partit a partit i el torneig de més gran que he guanyat.
I després d'això et ve el premi gros, que és anar a la Copa Federació representant Espanya. Tu esperaves o no?
Home, per una part no ho tenia del tot clar, perquè com era la següent jugadora que em tocava per rànquing anar, però dic, no sé, no m'ha dit res encara, igual la capitana prefereix portar una jugadora que ja té experiència a la Copa Federació perquè era una eliminatòria molt important i no sé. A veure, la veritat és que no... Per mi havia de cridar-me a mi, però no m'esperava.
Mm-hmm. Un premi, no, per això, a la feina?
Sí, 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 la veritat és que és un gran reconeixement a tot el meu esforç i al meu treball.
Després et pregunto, Georgina, per com ha estat la part esportiva, però a nivell personal de vivència, com ha estat aquesta experiència? M'imagino que molt diferent d'anar a un torneig individual i competir tu pel teu compte, no? Allò de representar el país, competir per equips, tot canvia.
Home, a mi m'ha encantat, la veritat, perquè anàvem amb l'equip tècnic, era molt gran, si no sé si érem 17 persones en total i som 4 jugadores les que anem. I, bueno, clar, tothom tens allà tothom que està per tu i cuidant-te, i a mi personalment m'encanta jugar equips. Si hi ha bon rotllo a l'equip i tal, que hem tingut un molt bon rotllo, la veritat, i no sé. A mi m'ha encantat, no pensava que m'hagués agradat tant.
Doncs mira, això és fàcil, a partir d'ara hem de continuar anant a les convocatòries, que així segur que continuem amb aquestes bones sensacions. A nivell esportiu, per això, l'eliminatòria difícil, contra Itàlia?
Sí, la veritat és que jo crec, clar, en teoria nosaltres teníem millor rànquing que elles, però bueno, les italianes també van jugar molt bé i... Bueno, a mi m'hagués agradat jugar, que només vaig jugar el dobles al final, però ja no comptava el punt, i no sé, hem fet tot el millor possible i no es pot fer més.
Serveix per això, el treure's una miqueta els nervis, el jugar aquest punt de dobles, d'haver-te estrenat, encara que l'eliminatòria ja estigués resolta, però el fet de debutar i de tenir un partit ja de Copa Federació a les esquenes, de viure aquesta experiència, m'imagino que no és, ja has parlat, per exemple, amb la capitana, si t'ha dit alguna cosa de plans de futur, però com a mínim això ja ho has passat, ja la propera vegada ja tens una mica més de rodatge en aquesta situació.
Bueno, a mi la veritat és que no era una situació, igual una altra persona sí, però jo, per mi, personalment, no és una situació que m'agobiés o... Jo vaig jugar el meu doble supertranquil·la, està clar que el punt no comptava, però si hagués comptat, jo estava amb una il·lusió increïble, perquè, clar, era una pista molt gran, que hi havia un ambientazo, i a mi m'hagués encantat jugar a l'individual, o sigui, anava boja per jugar, però, bueno... La capitana decideix el que creu més convenient i no es pot fer res.
Per passar pàgina aquesta Copa Federació, ara ets la 155 del món. Ja ens deies fa unes setmanes, quan vas passar per aquí, que l'objectiu era el top 100 i cada cop el tens més a prop.
Sí, la veritat és que estic molt il·lusionada, estic supernerviosa també, per una part. I no sé, espero seguir amb aquesta bona línia i bueno, va picar-me top 100 abans de lo esperat.
L'última, Georgina, mirant cap al futur més immediat, abans d'arribar a aquest top 100, que tant de bo que arribi molt, molt d'hora, toca Budapest. Si després entres, Indian Wells, Miami, però Hongria, tot passa per allà, no?, per fer un bon paper a Budapest.
Sí, a veure, els altres tornejos ja no depenen de Budapest, perquè les llistes tanquen molt abans, llavors jo amb Indian Wells entro en aquest rànquing nou. Bueno, no he mirat la llista encara perquè encara l'han d'actualitzar i tot això. Però bueno, espero entrar i espero que em vagi molt bé Budapest. I bueno, partit a partit.
Doncs partit a partit i el primer passa per Budapest, per tant, que vagi molt bé per Hongria. Sobretot et volíem trucar per felicitar-te, perquè no tots els dies es debuta en una Copa Federació i sobretot perquè no s'arrenquen tots els anys com has arrencat aquest 2018, i tota la sort del món. Huracán Georgina, com dèiem a través de Twitter, fins i tot et fas dir així, Georgina García, tenista del Club de Tenis Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
La Georgina García, amb el bon regust, malgrat la derrota final i tot i no haver pogut competir en individuals, ho va fer en dobles en aquesta eliminatòria entre Espanya i Itàlia, una tenista del Tenis Sabadell jugant la Copa Federació. I parlem de ciclisme ara, 10 minuts i les 3, perquè Sandra Santanya, ja ho direm bé, estudia canviar el plantejament de la temporada després d'acabar patint la Mediterranean Epic, una prova en la qual la sabadellenca va haver de treure tot el seu geni, tot el seu caràcter per acabar vuitena a la general. Un pèl per sota del que esperava, però clar, sobretot més per cor que no pas per una altra cosa, perquè la inflamació al cartílag de l'estèrnum que patia es va tornar a reproduir. Per tant, va competir lesionada, va convertir aquesta cita de resistència orpesa en un autèntic calvari i malgrat tot la va acabar, i la va acabar vuitena. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
La sabadellenca Sandra Santanyes admet que haurà de fer un replantejament de la temporada. El pròxim objectiu de la ciclista de l'Olimpia és l'Andalusia Bike Race, però ara mateix no és segur que Santanyes hi participi, entre altres coses perquè la inflamació del cartílag de l'estèrnum s'ha tornat a reproduir després de la Mediterranean Epic, i per aquest motiu Santanyes admet que ara mateix l'objectiu prioritari és recuperar-se com abans millor d'aquesta lesió.
D'intentar solucionar això, el tema de la lesió és el prioritari 100%, i després doncs, ja veurem si podem estar a l'Andalusia o no, perquè bueno, és una carrera molt exigent, són 6 dies, cada dia són 4 hores mínim de carrera, i bueno, s'ha d'anar no al 100% sinó al 200% per poder disputar i sobretot per poder acabar la carrera, no?
Més enllà d'aquest possible replantejament, el cert és que l'inici de temporada no ha estat bo, i això ha afectat també a la moral de la sabadellenca. A la Costa Blanca va patir en excés degut a la duresa del recorregut i als pocs entrenaments, i a la Mediterranean Epic les coses no han acabat de sortir com ella esperava. Santanyes afirma que després d'aquests resultats toca buscar nous reptes i, sobretot, treballar per canviar aquests mals resultats.
Però sí, vam córrer la Costa Blanca com a molt entreno, no?, per la Mediterranean Epic, i bueno, les coses van torçar ja aquella setmana, i bueno, doncs la Mediterranean, que era un objectiu a córrer aquesta temporada, no? Un objectiu important, doncs ha passat a ser un entreno que bueno, que no ens ha sortit com esperàvem, però que bueno, que intentarem un altre cop replantejar la temporada i anar a fer-ho el millor possible, no?
Així doncs, veurem quin és el pròxim repte de la sabadellenca Sandra Santanyes, si manté el calendari i opta per participar a l'Andalusia Bike Race, o bé descarta aquesta prova i modifica el seu calendari més immediat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Estarem ben atents a aquesta recuperació de la Sandra Santanyes i a veure quin acaba sent el seu calendari, com diem, entre sella i sella, si acaba d'anar tot com espera la ciclista sabadellenca a l'Andalusia Bike Race. I en futbol sala, l'Escola Pia va tornar al camí de la victòria en l'última jornada, la segona B. Els de Borja Burgos van superar per 9-4 el cué de la categoria, Linyola, i es mantenen així sisens a la Lliga, això sí, amb els mateixos punts que el quart classificat. El tècnic local, Borja Burgos, assegura que en aquest tipus de partits és on l'equip té molt a perdre i poc a guanyar. Per tant, satisfacció per la victòria 9-4 contra l'últim classificat.
Sí, jo crec que aquests són els partits on poder és un tòpic, però no es guanyen, o sigui, on es guanyen realment els campionats, o poder, més que guanyar-los, on pots perdre'ls. I una miqueta jo crec que aquesta és la clau. Realment, jugar-nos un sistema amb opcions serà contra aquests 4-5 rivals de dalt, però és que una punxada, com et vaig dir la setmana passada, el nostre marge d'error és mínim o nul, i una porxada ens trauria d'aquestes opcions.
Un mal inici de temporada va condemnar a la Pia, que malgrat tot porta una ratxa realment increïble, només una derrota en els últims mesos i, això sí, conscients, els de Borja Burgos, com sentíem ara, que no tenen massa marge de maniobra per arribar a les posicions capdavanteres. A la mateixa categoria, el Natació Sabadell va empatar 3-3 contra el Canet, un rival de la part mitjana de la Lliga. Per Diego Blanco, el tècnic local, aquest resultat és un pas enrere en les aspiracions del seu equip de seguir entre els primers classificats. Malgrat tot, el tècnic no renuncia encara a acabar tercer a la Lliga, el que diu és el seu principal objectiu.
Está claro que lo que buscamos es sumar de 3-3, pero estos dos puntos que nos hemos dejado esta semana, pues sí que es verdad que nos alejan un poco a nuestro objetivo, pero no vamos a dejar de creer, porque el equipo cree en sí mismo y yo creo ciegamente en mis jugadores y hasta que tengamos o hasta que matemáticamente podamos alcanzar esa tercera plaza no vamos a dejar de pensar.
De cara a aquesta setmana, la Pia en la propera jornada visitarà l'Olímpic La Floresta, per tant, duel ballesà contra aquest conjunt santcugatenc. Pel que fa al Club Natació Sabadell, jugarà fora de casa, ho farà a la pista del Barceloneta.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I en els últims instants del programa parlem de bàsquet i del Global Bàsquet, que intenta refer-se d'una mala ratxa, així en general i en concret d'una derrota més que dolorosa, molt contundent, a la pista del que és el líder, el primer classificat de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, aquesta categoria intermitja del bàsquet estatal en cadira de rodes. L'Alcorcón era el rival i es va imposar per 85-47, per tant, massa diferència entre el conjunt madrileny i el Global. Els sabadellencs van mantenir-se del partit a una quinzena de punts de distància durant els tres primers quarts, però això sí, a l'últim es van acabar d'enfonsar enduent-se un correctiu de menys 21, que va acabar marcant aquest enfrontament i la diferència final que explicàvem de 85-47. Òscar Trigó, l'entrenador del Global, considera un càstig excessiu aquest correctiu.
Injust per la banda, perquè l'equip va intentar, ho va lluitar, va treballar fins que se'n van acabar els ploms. Quan se'n van acabar els ploms, ells van continuar fent el seu joc i ens van, bueno, doncs van passar per sobre.
Aquest dissabte a les 8, el Global rep la Beconsa amb ganes de treure's de sobre aquesta sensació que el rival va passar com una piconadora per sobre dels sabadellencs al Corcón en l'última jornada. L'equip d'Òscar Trigo és cinquè ara mateix, amb 3 victòries i amb 5 derrotes i a 2 triomfs del rival, que és quart aquest a Beconsa. Això sí, s'ha reforçat el que l'ha permès anar cap amunt les últimes setmanes, segons Trigo, amb un jugador que és del tot determinant.
Ells han fitxat un jugador internacional, un brasileny, que l'any passat els va ajudar a Divisió del Nord, on la categoria on venen, i ha canviat absolutament el panorama de l'equip, de tenir 3 derrotes consecutives al principi de la temporada. Arriba ell i aquesta és la quarta victòria aquest cap de setmana ha guanyat a Tenerife i és la quarta victòria consecutiva, més guanyant a equips que estan per sobre d'ella la classificació, com un Burgos que va segon i que també va perdre la vint contra aquest equip.
Un rival més que perillós. Per tant, aquest Beconsa Ferrol, per aquest motiu, Trigo afirma sense pressió que aquest partit no és de la seva lliga. Si sumen dissabte, millor, però l'entrenador del Global Bàsquet ja ha marcat com a objectiu endur-se 3 partits que seran claus per saber on acaba l'equip sabadellenc aquesta lliga i que no són uns altres que contra l'ADEM i Tenerife, contra el Joventut de Badalona i el Vera Vera. Per tant, sense pressió, aquest enfrontament que jugarà a les 8 dissabte al Pavelló del Nord, aquest duel entre Global Bàsquet i a Beconsa Basket Me de Ferrol. Per cert, abans parlàvem del míting internacional que es du a terme aquesta tarda d'atletisme a la pista coberta de Catalunya, a Sant Oleguer. Genzebe Dibaba, des d'aquí, des de la ciutat, ha penjat fa una estona una fotografia amb dia de cursa i amb el seu esmorzar escalfant motors ja l'atleta etíop, buscant, com dèiem abans, el rècord del món avui als 3.000 metres. Tot això pel que fa al programa d'avui, 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio. Si busqueu els arguments de demà, per exemple, estarem cercant jugadors que hagin passat pel Sabadell i també per la Penya Deportiva Santa Eulària, el rival de diumenge. Atents a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. Demà tornarà a la feina al centre d'esports i, com cada dimecres, un dels integrants de la plantilla passarà per roda de premsa i també comentarem, entre altres coses, el Campionat de Catalunya de pàdel de segona categoria que ha acollit el Cercle Sabadellès.
Hotel Suís.
Hauríem de trucar a Roman Carrillo perquè acomiadés ella el programa després de la imitació d'abans com si fos periodista de Ràdio Sabadell. Fins aquí el programa d'avui, el del 13 de febrer. Més informació, com sempre, radiosabadell.fm o @radiosabadell, on podeu trobar el vídeo que dèiem abans de tots nosaltres felicitant aquest Dia Mundial de la Ràdio. Un d'ells, el Toni González, des del control de so, que us envia un petonarro ben gran. D'aquí a 23 hores tornem als de l'Hotel Suís. Ara les claus ja les té a la mà. El Toni tanca la porta de l'hotel i tornen a obrir-se aquestes portes demà a partir de les 2. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.